Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Continuen avui les reunions entre el govern i els sectors econòmics afectats per la guerra a l'Orient Mitjà. Aquest dijous serà el torn de les navilieres de la construcció i els ajuntaments i els consells. Unes trobades que arriben després d'una nova jornada de pujada del preu del petroli. El barril Brent, que és el de referència a Europa, ha ascendit al $112, després de dies en què s'havia mantingut estable al voltant dels $100. Tot després de nous atacs a infraestructures energètiques aquestes darreres hores, enmig del conflicte bèl·lic. Aquí a les Illes, l'executiu s'ha reunit ja amb sectors econòmics com pagesos, pescadors i els distribuïdors i els comerciants que avisen de les pujades de preus que diuen es notaran a partir d'abril a les botigues. Tolo Cervera és el president de l'Associació de Distribuïdors d'Aliments i de Begudes.
Nosaltres en aquest moment, en el meu sector, distribuïdors, el que ja tenim com a confirmat és un 5 i un 7% dels productes làctics, sobretot que venen d'Europa.
És dijous, dia de 9 de març. I avui comença la quarta jornada de la vaga de metges que, de moment, ha obligat a cancel·lar 68 operacions i 2.000 consultes als centres d'atenció primària.
El seguiment de les aturades és del 75% als hospitals i de gairebé un 50% als centres de salut, segons el sindicat mèdic. Avui, hora baixa, els facultatius de Mallorca es manifestaran pels carrers de Palma i a Menorca ho faran el dissabte.
I a Eivissa, la Policia Nacional ha detingut 2 menors d'edat per presumptament violar una al·lota de menys de 18 anys i, a més, difondre'n la gravació.
Els fets varen passar per Carnaval, però es van conèixer a finals del mes de febrer, quan una dona va denunciar que havia rebut uns vídeos d'una presumpta agressió sexual a una jove. El cas ja està en mans de la Fiscalia de Menors.
I a l'Audiència Provincial, recta final del judici contra els acusats per la mort d'un nadó llançat a un contenidor de fens a Porto Cristo, avui el jurat popular començarà a deliberar.
Ahir va declarar la mare de la nounada, diu que pensava que havia nascuda sense vida, però reconeix que ha estat l'error més gros que ha comès mai. Escoltam un extracte de la conversa telefònica interceptada pels investigadors del cas entre l'acusada i una amiga.
Me tenía que haber quedado aquí en el campo. Lo tenía que tenía que haber yo aquí y yo lo fuera hecho aquí en el campo sola, así total. Porque así mira que le he buscado, Ángela.
El Ministeri Fiscal manté per ella i el seu cunyat la petició de presó permanent revisable.
I de la política, la reforma de la Constitució perquè Formentera tingui un senador propi es decidirà en lectura única en el seu pas pel Congrés.
Serà dijous de la setmana que ve, així ho ha acordat la Cambra Baixa amb l'extensió del PP i el no de Vox. D'aquesta manera es tramitarà amb rapidesa, estalviant el seu pas per ponència i comissió parlamentària.
I tot mentre el Partit Popular i Vox han acordat augmentar els requisits per accedir a la renda social garantida, exigiran al manco 3 anys de residència legal també els menors estrangers no acompanyats perquè puguin optar a la renda d'emancipació.
És un altre dels acords que culminaran les dues formacions que s'havia pactat ja en els pressupostos del 2025. Avui, precisament, acaba el termini per presentar esmenes a la llei de projectes estratègics.
I els aeroports podrien quedar bloquejats al final de la setmana que ve.
Comissions Obreres, UGT i USO han convocat una vaga indefinida a partir del 27 de març a Ground Force Handling de Globalia, que opera 12 aeroports, entre ells el de Palma i Eivissa. La convocatòria es produeix just abans de la Setmana Santa.
I en els esports, l'Illes Balears, Palma Futsal, ja és a Granada per debutar demà a la Copa d'Espanya. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. L'equip mallorquí acabarà de preparar avui a Terres Andaluses el partit de demà contra el Manzanares. El Palma, que no arriba en un bon moment a la cita, ha viatjat amb l'objectiu d'aconseguir el primer títol nacional de la seva història. En futbol, el Barça de Patri i Jarro i Catacoll jugarà el mes de maig la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid. El conjunt català va guanyar a nit a les semifinals per 4-1 al Badalona. I a la Champions, el Barça i l'Atlètic de Madrid s'han classificat per als quarts de final. El Barça va guanyar per 7-2 al Newcastle i el Matalassés varen caure per 3-2 contra el Tottenham. Als quarts de final, el Madrid jugarà contra el Bayern i s'enfrontaran el Barça i l'Atlètic de Madrid.
I sàpiguem ara quina previsió del temps tindran per aquest dijous. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui encetam una jornada que ens vendrà marcada pels núvols. Tindrem principalment una entrada de vent de component test, un vent carregat d'humitat que afavorirà la formació dels mateixos i fins i tot al llarg del matí podríem arribar a tenir qualque plugim de forma molt localitzada, molt poca cosa. D'altra banda, quant al vent, com han dit, aquest bufarà principalment de llevant i també de gregal i ho farà de forma moderada. Per tant, a la costa més exposada de cada una de les illes, la situació marítima serà més complicada, marcada per la forta maror. I a tot això li haurem de sumar una baixada en el termòmetre, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 16 i els 19 graus. Ara mateix tenim a les Pitiuses 13 graus a Sant Carles i 14 a Sant Francesc. A Menorca, 10 graus a Ciutadella i 14 a Castell. I a Mallorca, 8 graus a Esporles, 11 a Campos i 13 a Son Cervera.
I de bé, són temperatures d'aquesta hora quan són les 7 i 5, amb Rafa Andrés al control tècnic i Antoni Escanilla, Caterina Bain, Cristina Abouçà i Ansel López. Començam.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El govern continua avui amb les reunions amb els sectors econòmics afectats per la guerra a l'Iran després d'una nova jornada d'escalada dels preus del petroli. El barril Brent, de referència a Europa, ha ascendit als $112 després de dies en què s'havia mantingut estable al voltant dels $100. I tot després de l'atac d'Israel a un camp de gas a l'Iran, el sector del comerç i la distribució preveu que les pujades de preus, que ja es noten a les estacions de servei, es traslladaran a les botigues a partir del mes d'abril.
Una inflació, per exemple, en aliments bàsics com la llet, que pujarà més d'un 5%, però que es farà també extensiva a altres productes. Ho expliquen Mateu Conill, president de la Federació Balear de Comerç, i Tolo Cervera, president de l'Associació de Distribuïdors d'Aliments i Begudes.
A dins del sector de lo que és el comerç, el que tenim és un gran problema, i és que aquí tot el que es venen a les botigues ve en barco amb avion, i tot això s'enquerirà.
Nosaltres en aquest moment, en el meu sector, distribuïdors, el que ja tenim com a confirmat és un 5 i un 7% dels productes lácteos, sobretot que venen d'Europa.
Entre les principals preocupacions del sector es destaca l'encariment del transport. Ho explica Pedro Paeres, president de la Federació de la Fusta.
Jo crec que la mesura és intentar minimitzar els costos de transport, no?, que afecten a tots els sectors, simplement a la matèria prima i a les energies, no?
També el sector primari reclama ajudes davant l'increment de preus del carburant. El preu del gasoil agrícola a les Balears ha augmentat un 46% d'ençà de l'inici de la guerra i un 60% del combustible al sector pesquer, segons un informe del govern. Tant el president de la Federació de Confraries de les Balears, Domingo Bonnín, com el director de la patronal Assaja, Xisco Salvà, asseguren que se senten ofegats.
Encara que nosaltres el tinguem una fiscalitat especial, o sigui, nosaltres bàsicament el pagam en llibre d'imposts, però encara així ha pujat un 60%.
És a dir, hem de tenir en compte que una explotació mitjana que fa hortalís o això, gran part dels seus costos depenen dels fertilitzants. Ara ens trobem en un moment, sobretot que les labors agrícoles estan en pleno auge.
I també el secretari general d'Unió de Pagesos, Sebastià Ordines, reclama que el sector turístic compleixi amb la normativa que obliga a oferir un 3% del producte de la terra en els seus menús.
Tiri pel producte local i el consum esquí de veres i que compleixin la llei de producte local en el sector turístic, que com a mínim els fa consumir un 3% de producte local. I nosaltres pensam que el Consell de Mallorca poc fa perquè aquesta llei se compleixi.
Tots aquests sectors s'han reunit amb el vicepresident del govern, Antoni Costa, que avui es trobarà també amb ajuntaments i consells insulars. Després serà el torn de les empreses de la construcció i a l'hora baixa de les navilieres.
La inestabilitat econòmica també afecta l'alça precisament de les quotes hipotecàries. De fet, l'Euribor puja des de principis del mes de març i avui és un dia important perquè el Banc Central Europeu ha de fixar l'evolució dels tipus d'interès a la zona euro. Ho farà enmig de molta expectació perquè és la primera revisió d'en de l'inici de la guerra a l'Iran.
Ahir va ser la Reserva Federal qui va decidir l'evolució de l'interès de referència als Estats Units. En aquest cas, la decisió va ser deixar-lo sense canvis entre el 3,5% i el 3,75%. El governador de l'organisme independent, Jerome Powell,
The implications of developments in the Middle East for the U.S. economy are uncertain.
diu que les implicacions de la guerra són encara incertes. Avui coneixerem si el BCE pren una decisió similar a la zona euro. En les darreres revisions ha optat per mantenir el preu dels doblers estables en el 2%, sense grans pujades ni baixades, ja que la inflació posterior a l'inici de la guerra d'Ucraïna semblava controlada. Ara, l'ombra d'un nou conflicte i d'un altre possible augment de preus, s'estudien noves pujades, que és la mesura clàssica per evitar la inflació, que de retruc faria que les empreses i famílies tinguin més dificultats per financiar-se, i això encariria també, per exemple, els interessos hipotecaris.
I encara parlant d'habitatge. El govern defensa que el programa Lloguer Segur no és un fracàs, tot i que s'han llogat 77 habitatges davant dels prop de 3.000 que l'executiu esperava posar al mercat.
En la seva compareixença a petició de Més per Mallorca, José Luis Mateo ha reconegut que cal millorar el procediment per captar més propietaris disposats a adherir-s'hi.
Para que nos entendamos y promoción del programa, esto lo tenemos muy claro. Y que es verdad que uno de los principales prescriptores han de ser los ayuntamientos, totalmente de acuerdo.
És la resposta del conseller d'Habitatge a les crítiques de l'oposició. Els ecosobiranistes plantegen la creació d'un cos d'inspectors als ajuntaments per captar pisos buits. Ferran Rosa, diputat al Parlament de Més per Mallorca.
Un dels principals problemes, més enllà de la captació dels pisos, és el disseny jurídic del programa. Considerant que els que estan en millor situació per fer aquesta captació de pisos són els ajuntaments, perquè coneixen la realitat a peu del carrer.
El programa Lloguer Segur, aprovat pel govern, es va posar en marxa el novembre del 2024.
I l'Observatori Socioambiental ha detectat més de 820 habitatges buits a Menorca, unes dades que s'extreuen gràcies a un estudi que s'ha fet a partir del consum d'aigua dels comptadors. Predominen els edificis antics i els habitatges de gran superfície, i entre les solucions, en fase d'estudi, hi ha la possibilitat de convertir-los en habitatges més petits. Gemma Carrasco.
Dels 2.302 habitatges analitzats per l'OPSAM, 828 podrien estar buits a partir del nul o escàs consum d'aigua. Els municipis amb més casos són Ciutadella, Ferreries i Maó. Els d'edificis anteriors a la dècada dels 80 són els més representats a l'estudi realitzat per Borja Pellejero.
Un 40% estarien per davall de 1.960, i de superfície elevada, de 106 metres quadrats seria un 60%. No? Per tant, és un parc d'habitatge antic, gros.
L'estudi suggereix la necessitat d'intervenir en els centres urbans per revertir la degradació dels immobles i reconvertir els edificis de gran superfície en unitats residencials més petites. Núria Torrent, consellera d'Ordenació Territorial i Turística.
Una d'aquestes opcions és que habitatges grossos es puguin dividir més enllà de del que pugui dir el pla general del municipi. Jo faig una crida als ajuntaments que no apliquen aquesta mesura perquè era voluntària per als ajuntaments, que fa deixin un acord de ple i s'adheresquin en aquesta opció.
L'informe s'ha presentat a la Mesa pel Dret a l'Habitatge reunida aquest dimecres. El Consell ha anunciat la convocatòria d'un concurs públic per a la compra directa d'habitatges per part de la institució. Dolfo Vilafranca, president del Consell de Menorca.
La idea i intenció que tenim és adquirir habitatges construïts a Menorca, no? Per posar-los a disposició, que entraríem, si idees que entrin dins el circuit de lloguer estable.
Per altra banda, el Consell s'ha manifestat en la mateixa línia amb els informes del govern sobre la declaració del conjunt de les illes com a zona tensionada, una mesura que, diu, aconseguiria l'efecte contrari expulsant molts habitatges del mercat.
I s'ha fet un primer pas judicial per al desallotjament dels assentaments il·legals de dues finques al municipi de Sencelles. El jutjat d'Inca ja ha ordenat el desmantellament d'un d'ells, que es podria produir ben aviat.
El cas es remunta al 2021, quan un promotor llogà una finca, la dividia en petites parcel·les i les va rellogar per a caravanes o habitatges prefabricats. L'Agència de Defensa del Territori del Consell de Mallorca n'ordenà el desmantellament, però el promotor no en feu cas. Va ser el propietari de la finca qui ho denuncià als jutjats.
I a Eivissa, la Policia Nacional ha detingut dos menors d'edat per presumptament violar una lota de menys de 18 anys per Carnaval i, a més, difondre la gravació del delicte sexual. Esther de Miguel.
Els agents han explicat el relat dels fets. El 27 de febrer, una dona va denunciar que havia rebut uns vídeos d'una presumpta agressió sexual a una jove que semblava menor d'edat. Tot va passar a un parc del municipi d'Eivissa per Carnaval. La víctima havia quedat allà amb un grup de joves, tots menors. La investigació policial s'ha tancat amb dos menors detinguts com a presumptes autors d'un delicte d'agressió sexual. Un d'aquests dos també se li suma un presumpte delicte contra la intimitat per la difusió del vídeo. Paral·lelament, s'ha investigat dos menors més per aquest mateix cas, un d'ells per un presumpte delicte d'agressió sexual i l'altre per un delicte contra la intimitat. La investigació de la Policia Nacional ja està en mans de la Fiscalia de Menors.
Mentrestant, el jurat popular del judici contra els tres acusats de llançar una nounada en un contenidor Porto Cristo l'any 2023 es tancarà a deliberar a partir d'avui. Durant la darrera jornada de la vista oral que va assair la mare del nadó mort, després de llançar-lo, el FEMS ha declarat que pensava que la nina havia nascut sense vida, però reconeix que ha estat l'error més gran que ha com es mai. El Ministeri Fiscal manté per a ella i per al seu cunyal la petició de presó permanent revisable.
Els fets van passar el 2 de novembre de 2023. Acompanyaren la mare dins el vehicle en què viatjaven amb la nounada el seu cunyat i la seva germana. Va ser ell, el cunyat, qui va dipositar el nadó i la roba tacada de sang dins un contenidor de FEMS. Ni ell ni la seva dona van veure el nadó en cap moment, segons han manifestat. Mentrestant, la mare de la nounada hauria reconegut els fets en una cridada telefònica a una amiga que ha estat reproduïda durant la sessió d'ahir. En aquesta cridada, l'encausada reconeix que ha comès l'errada més gran de la seva vida. De fet, arriba a dir, entre plors, que està molt espantada perquè no vol entrar a la presó i fins i tot diu que hauria d'haver llançat el nadó al camp després que nasqués. Escoltam un extracte d'aquesta conversa telefònica interceptada pels investigadors del cas.
Me tenia que haver quedat aquí en el campo. Lo tenia que tenir jo aquí i jo lo fuera hecho aquí en el campo sola, así total. Porque así mira que yo me he buscado, Ángela.
Després dels informes pericials que han provat que quan va néixer el nadó, tot i tenir entre 26 i 27 setmanes de gestació, era compatible amb la vida, el Ministeri Fiscal manté la petició de presó permanent revisable per la mare del nadó i el seu cunyat i una multa per a la germana per omissió del deure de socors.
Les digo que mataron a la bebé porque había un dolo directo y hablamos de dolo, el asesinato admite, solo admite este dolo, un dolo. Porque había una intención. Ellos sabían que si dejaban a la bebé, iba a morir. Ellos aceptaron que tirando a la bebé al contenedor, iba a morir. La intención era clara. Tenían un hospital, aun cuando no tuvieran el seguro privado, como se nos ha dicho hoy, tenían un hospital a 400 metros.
Les defenses dels principals acusats, però, sol·liciten que en cas de ser declarats culpables sigui per un delicte d'homicidi imprudent greu.
I presó provisional per als dos detinguts per apunyalar un turista a Serenal. Els fets varen ocórrer dimarts passat, poc després de la mitjanit, quan la parella es dirigia al seu hotel a la platja de Palma.
Pel camí, dos homes els varen demanar que el donessin el dop bes, o varen dir-ho mostrant una actitud agressiva. Un dels turistes es va enfrontar en aquests atracadors, un d'ells el va apunyalar al tors amb una navalla, posteriorment es varen dirigir al seu hotel i una ambulància va traslladar la víctima a un centre hospitalari on va acabar sent assistit.
Clau política, la reforma de la Constitució perquè Formentera tingui un senador propi es decidirà en lectura única en el seu pas pel Congrés i serà dijous de la setmana que ve. Què vol dir això? Que es tramitarà amb rapides estalviant el seu pas per ponència i comissió parlamentària. La Cambra Baixa ho ha acordat amb l'abstenció del Partit Popular i amb el no de Vox.
Tots els partits, llevat de vots, estan d'acord que Formentera deixa de compartir senador amb Eivissa. L'enrenou polític sobre aquesta qüestió no és el què, sinó que és el com. Concretament, el vot triat cada vegada pels populars al Congrés. La iniciativa va sorgir per majoria absoluta del Parlament Balear. Quan els diputats de Madrid varen debatre si li obrien les portes del Congrés o no, el Partit Popular s'hi va abstenir apel·lant a la por que tenia que les formacions independentistes presentassin esmenes per trencar Espanya i els socialistes li donaven suport. I do bé, finalment només han plantejat esmenes el PNB, UPN i el PP. La diputada eivissenca del PSOE, Milena Herrera, ha llançat aquesta pregunta.
Señorías del Partido Popular, se les acaba el tiempo y se les acaban las excusas. Yo les digo lo que va a hacer el Grupo Socialista, esta semana y la que viene. Botón verde, sí, porque nuestro compromiso con Formentera es inquebrantable. Por tanto, la pregunta, la pelota, está en su tejado. ¿Quieren o no quieren que Formentera tenga un senador propio? ¿Van a votar sí o no al senador de Formentera esta semana y la que viene?
La socialista no ha tingut resposta en el ple perquè el popular Vicente Marí Bosó ha optat per no intervenir-hi. He hagut d'esperar la votació en què el PP ha tornat a optar per l'abstenció. El que ja ha votat en contra els vots, el diputat Jorge Campos torna a veure una intenció rupturista en l'acceleració parlamentària.
¿No les llama la atención que los enemigos de España tengan tanta prisa en una reforma constitucional? Porque esta es una reforma impulsada por la izquierda y por la señora Armengol cuando era presidenta de Baleares. Y tienen mucha prisa porque saben que les quedan dos telediarios para irse a su casa. Bueno, a sus múltiples casas. Bueno, o a la República Dominicana, no sé. Pero tienen mucha prisa en llevar adelante las reformas destructivas. Precisamente por eso hay que oponerse total y frontalmente a sus propuestas de reforma, porque son abiertamente perjudiciales.
El diputat de Sumar Més, Vicenç Vidal, lo veu totalment a l'inrevés.
El poble de Formentera ha fet una reivindicació justa? Sí. Aquesta reivindicació justa enforteix la democràcia? Sí. És necessari que Formentera tingui una veu pròpia al Senat, la suposada cambra territorial? Sí. Per què? Perquè es tractin de forma directa els seus problemes, la seva realitat.
Dijous 26 de març, el Congrés votarà la reforma constitucional. Es necessiten 3/5 parts de l'hemicicle. Si els populars diuen que sí, la reforma anirà cap al Senat. Si no s'introdueix cap esmena a la cambra altra, Formentera tindrà un senador automàticament. Si hi ha qualque modificació al Senat, per petita que sigui, s'haurà de ratificar o tombar una altra vegada al Congrés.
I també de la política, el Partit Popular i Vox han acordat augmentar els requisits per accedir a la renda social garantida i exigiran al manco 3 anys de residència legal també als menors estrangers no acompanyats perquè puguin optar a la renda d'emancipació. És un altre dels acords que culminaran les dues formacions que s'havia pactat ja en els pressupostos del 2025.
Avui acaba el termini per presentar esmenes a la llei de projectes estratègics i aquesta és una altra de les pactades entre Partit Popular i Vox que s'afegeix a l'eliminació del requisit del català a determinats llocs de la funció pública. Som Manuela Cañadas, de Vox, Sebastià Sagreras, del PP.
Exigiremos un mínimo de 3 años de residencia legal ininterrumpida. Además, el que no busque trabajo o rechace una oferta adecuada perderá esta ayuda.
Creiem que vivim una crisi migratòria i creiem que no podem alentar la immigració il·legal prometent que res més arribar aquí se'ls donarà una ajuda o que menors que arriben en ja de 7 anys complits per estar 2 mesos tutelats abans de complir els 18 anys, rebran una ajuda.
Hi ha altres qüestions sobre les quals les dues formacions no s'han posat d'acord, com per exemple amb els topònims, que estiguin també en castellà, que ho demana Vox, o reduccions fiscals proposades pel Partit Popular. L'esquerra acusa la dreta de criminalitzar els migrants i abocar-los a l'exclusió és Josep Castells, de Més per Menorca.
Si aquesta gent arriba aquí, fugint de la misèria, amb una mà al davant i l'altra al darrere, i no els ajudam, o un menor que arriba a les nostres illes i després als 18 anys el deixam tirat, quina via li donam?
Crítiques també de l'esquerra per la retirada del català com a requisit accedir a determinats llocs de la funció pública. És Lluís Apesteguía.
Hipoteca el futur, castellanitza l'administració i, sobretot, el que està fent la Marga Proens és posar el país en els peus d'aquells que odien allò que ens identifica com a país.
Finalment, el PSIP ofereix al PP el seu suport per ratificar el reglament del taxi que va aprovar el govern fa un mes. Ho demana el sector per limitar més l'arribada de les VTCs. És Iago Negueruela.
No va de quien se pone la medalla. Va de trabajar para el sector del taxi y desde ese punto de vista nosotros ya le hemos dicho al Partido Popular que lo que el sector del taxi diga que sí, contará con nuestro apoyo. Y por tanto, trabajemos en esa dirección.
Negueruela ha comparegut acompanyat dels representants dels taxistes.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio. I els aeroports podrien quedar bloquejats. A finals de la setmana que ve, Comissions Obreres, UGT i USO han convocat una vaga indefinida a partir de dia 27 de març a Ground Force, que és el handling de Globalia i que opera 12 aeroports, entre ells el de Palma i el d'Eivissa. La convocatòria coincideix amb l'inici de la Setmana Santa.
Els sindicats expliquen que el motiu són les desavinences dins de la negociació d'un nou conveni col·lectiu. Els treballadors faran aturades parcials els dilluns, dimecres i divendres durant tres franges horàries, de 5 de la matinada a les 7, d'11 a les 5 de l'hora baixa i de les 10 del vespre a la mitjanit. Els sindicats denuncien un desacord amb la companyia sobre l'aplicació de les taules salarials i, en particular, sobre l'aplicació de l'increment de l'IPC.
I tot mentre continua la vaga dels metges, avui és la quarta jornada i, segons el sindicat mèdic Cimeval, de mitjana el seguiment dels hospitals és del 75% i de gairebé un 50% als centres d'atenció primària. I això fa que cada dia se suspenguin cites i intervencions quirúrgiques. En concret, segons l'IBE Salut, s'han cancel·lat 68 operacions, 1.600 consultes i proves diagnòstiques i 2.000 consultes als centres d'atenció primària.
Avui dijous, els facultatius de Mallorca es manifestaran pel carrer de Palma. A Menorca ho faran el dissabte. El delegat menorquí de Cimeval, Claudio Triay, i adverteix que tothom serà pacient. Per això demana la implicació ciutadana en les seves exigències.
No només és una manifestació que és per metge, sinó que està dirigida també a tota la seva població, a tots els pacients. Tots serem pacients algun dia, per això també fem una crida nosaltres a la població de que es sumi en aquestes reivindicacions, perquè la fi i el cap és per la sanitat pública, per el que lluitem tots.
Mentrestant, la consellera de Salut, Manuela García, demana al govern de Sánchez que negociï amb els metges per posar ordre a una situació que considera caòtica.
Es muy doloroso que sean nuestros ciudadanos los que estén pagando las consecuencias. Que al que se le esté suspendiendo una cirugía es al ciudadano de Baleares. Al que se le está anulando una consulta es al ciudadano de Baleares. Esas consultas y esas cirugías que pasan a reprogramarse suponen una sobrecarga asistencial muy importante para las 2-3 semanas.
Declaració de la consellera aquest dimecres just abans de l'inici de la primera reunió del Consell Rector per la reactivació de l'Agència Balear de la Salut Pública.
I encara en clau laboral, hem sabut que el govern formarà 98 policies locals nous i acabarà així la legislatura amb 659 agents més. Ho ha anunciat la directora general de Funció Pública, Violeta Rodríguez, que ha comparegut també per explicar les incidències en el procés unificat d'oposició d'agents nous.
Rodríguez ha anunciat la publicació de les places noves durant aquesta setmana i ha defensat la legalitat del procés en comissió parlamentària davant un grup d'aspirants que demanen repetir una part de les proves per les incidències detectades.
No estan davant un procés fallit, estan davant un procés complet i pretén de convertir un escàndol polític, una incidència puntual que s'ha resolt garantint l'igualtat, el mèrit i la capacitat, és senzillament una distorsió de la realitat.
Els aspirants han denunciat que no es va informar de la nota de tall per superar l'accés o també un retard en l'inici d'un dels exàmens.
I són les 7:27. Faim ara un cop d'ull a la premsa, començant, Toni, amb l'editada a les Illes, que segueix pendent de la política, també dels tribunals.
És així, i en part gràcies en aquest judici a la dona que va llançar un nadó a un contenidor, n'hem parlat en aquest espai informatiu ja, és la gran fotografia d'última hora, la fotografia grossa. L'acusada diu que va ser la major errada de la seva vida, i això és el que destaca el diari. I política, dèiem, el titular, després que ahir s'anunciés que Vox exigeix a Provenç privatitzar l'administració, avui diu el seu titular que el PP proposa rebaixes en habitatge mentre els ultres exigeixen ara els topònims en castellà. Parlant d'exigències, Diari de Mallorca cobra amb una fotografia de la presentació del futur Metropolitan, que hi serem d'aquí una estona en aquest informatiu, i diu en titular que Eivissa i Formentera demanen pagar amb l'ecotaxa l'enviament de fens cap a Mallorca. És un tema que destaquen també els digitals, com el cas de l'Ara Balears. Mallorca Diario també, per la seva banda, explica que el govern copiarà el model Pitius per combatre l'intrusisme en el món del taxi. I OK Baleares, tornant als tribunals, diu que s'ha admès a tràmit una querella de Jorge Campos, de Vox, contra Balti Picornell per haver-lo insultat. Tot i que la fotografia en qüestió és de l'antic president del Parlament a devora una pintada amb insults cap a Jorge Campos. Res, veurem com acaba tot això. Tornant a la política, el Menorca i els diaris en paper, el Menorca parla del Consell allà que finançarà i convocarà un concurs a fi de comprar habitatge per després fer-ne lloguer de caire social. I a les Pitiuses, tant el diari com el periòdico obren tot dos amb la detenció de dos menors que presumptament violaren una altra lota menor, ho enregistraren i després ho van difondre.
I la premsa estatal, després d'uns dies de treva, torna a la retòrica bel·licista.
La política local ha tingut notícies a bastament com per nodrir les portades dels diaris amb aquest tipus d'informació, però avui ja tornen a la guerra. Amb titulars com, per exemple, el del País, on pràcticament passa desapercebut un titular que ha ajut davall la capçalera i que diu que el Vaticà tapà casos de pederàstia durant dècades. Per altres temes, dèiem, queda tapat, com per exemple la fotografia de Zelensky i de Sánchez, diu que produiran armament de manera conjunta. És la imatge del dia que trobam al diari El País. També que Trump i Netanyahu ataquen el major jaciment de gas del món, tot i que és un titular que El País du a la banda de baix en petit. I aquesta qüestió, la del major jaciment de gas del món, és la portada del diari El Mundo, que jo davall de la capçalera ja obre amb un titular a cinc columnes, que parla del cor energètic del món amb aquest atac per part dels Estats Units i d'Israel. Això mateix, dèiem, que és la portada del Mundo, que a baix parla de Salvador Illa, i és també portada a l'ABC perquè asseguren que retira el pressupost en detalls diferents a cada una de les portades del diaris. Però aquesta qüestió la destaca també La Vanguardia, que diu que s'han donat ell i els seus socis, Salvador Illa, i els seus socis 4 mesos per negociar aquests pressupostos. A baix, també, que Israel mata un nou alt càrrec iranià.
I són ara les 7:30. Repassam els principals titulars. Avui continuen les reunions entre el govern i els sectors econòmics afectats per la guerra a l'Orient Mitjà. Aquest dijous serà el torn de les navilieres, del sector de la construcció i els ajuntaments i els consells.
Unes trobades que arriben després d'una nova jornada de pujada del preu del petroli. El barril Brent, que és el de referència a Europa, ha ascendit als $112 després de dies en què s'havia mantingut estable al voltant del 100. Tot després de nous atacs a infraestructures energètiques aquestes darreres hores, enmig del conflicte bèl·lic.
Aquí a les Illes, l'executiu s'ha reunit amb els sectors econòmics com els pagesos, pescadors, distribuïdors i comerciants, avisant de les pujades de preus que es notaran a partir de l'abril a les botigues. Tolo Cervera és el president de l'Associació de Distribuïdors d'Aliments i Begudes.
Nosaltres en aquest moment, en el meu sector, distribuïdors, el que ja tenim com a confirmat és un 5 i un 7% dels productes lácteos, sobretot que venen d'Europa.
I avui hi ha la quarta jornada de vaga de metges que de moment ha obligat a cancel·lar 68 operacions i 2.000 consultes als centres d'atenció primària.
El seguiment de les aturades és del 75% als hospitals i de gairebé un 50% als centres de salut, segons el sindicat mèdic. Avui hora baixa, els facultatius de Mallorca es manifestaran pels carrers de Palma i a Menorca ho faran dissabte.
I a Eivissa, la Policia Nacional ha detengut dos menors d'edat per presumptament violar una lota de menys de 18 anys i, a més, difondre'n la gravació.
Els fets van passar per Carnaval, però es van conèixer a finals del mes de febrer, quan una dona va denunciar que havia rebut uns vídeos d'una presumpta agressió sexual a una jove. El cas ja està en mans de la Fiscalia de Menors.
I a l'Audiència Provincial, recta final del judici contra els acusats per la mort d'un nadó llançat a un contenidor de fems de Porto Cristo. Avui, el jurat popular començarà a deliberar.
Ahir va declarar la mare de la nounada, diu que pensava que havia nascuda sense vida, però reconeix que ha estat l'error més gros que ha comès mai. Escoltam un extracte de la conversa telefònica entre l'acusada i una amiga interceptada pels investigadors.
Me tenia que haver quedat aquí en el campo, lo tenia que tenir jo aquí, i jo lo fuera hecho aquí en el campo sola, así total, porque así mira que lío me he buscado, Ángela.
La Fiscalia manté per ella i el seu cunyat la petició de presó permanent revisable.
I de la política, la reforma de la Constitució perquè Formentera tingui un senador propi es decidirà en lectura única en el seu pas pel Congrés.
Serà dijous de la setmana que ve, ho han acordat a la Cambra Baixa amb l'abstenció del PP i el no de Vox. D'aquesta manera es tramitarà amb rapidesa, estalviant el seu pas per ponència i comissió parlamentària.
Tot mentre el Partit Popular i Vox han acordat augmentar els requisits per accedir a la renda social garantida, exigiran al manco 3 anys de residència residència legal també als menors estrangers no acompanyats perquè puguin optar a la renda d'emancipació.
És un altre dels acords que culminaran les dues formacions que s'havia pactat ja en els pressupostos del 2025. Avui, precisament, acaba el termini per presentar esmenes a la llei de projectes estratègics.
I els aeroports podrien quedar bloquejats a finals de la setmana que ve.
Comissions Obreres, UGT i USO han convocat una vaga indefinida a partir del 27 de març a Ground Force, que és l'empresa de handling de Globalia, que opera a 12 aeroports, entre ells el de Palma i Eivissa. La convocatòria es produeix just abans de la Setmana Santa.
I els antics cinemes Metropolitan de Palma es convertiran en un edifici multiservei de 9 plantes. El guanyador del concurs ha estat l'avantprojecte arquitectònic de Joan Fortuny i Martí Sanz.
L'objectiu de l'Ajuntament és que el projecte es pugui licitar l'any que ve i que estigui acabat d'aquí a un any i mig. D'aquí uns minuts serem en directe al barri de Pere Garau i en parlarem amb els veïnats.
Abans el que volem saber quin temps farà avui, esperam una entrada de núvols. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui encetam una jornada que ens vendrà marcada per un cel més carregat que aquests dies anteriors. I, de fet, fins i tot podríem arribar a tenir qualque plugim de forma molt localitzada, principalment a punts del nord-est de Mallorca. A la resta del territori no esperam pluges, però sí que notarem aquest increment de la nuvositat. D'altra banda, quant al vent, aquest bufarà moderat, principalment de gregal i de llevant. Per tant, a la costa més exposada de totes les illes, notarem un onatge més intens, la forta maror predominarà a una bona part del territori. I tot això estarà acompanyat per una disminució de la temperatura, esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 16 i els 19 graus. Ara mateix tenim a Menorca 9 graus a Cala en Blanes i 13 a Maó. A Mallorca, 8 graus a Puigpunyent, 10 a Montuïri i 13 a Son Serra de Marina. I a les Pitiuses, 11 graus a Sant Josep i 13 a la Savina.
Informatiu matí. Esports.
I són ara les 7:35, encetam els esports, avui parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, que ja és a Granada per debutar demà a la Copa d'Espanya. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. L'equip mallorquí acabarà de preparar avui a terres andaluses el partit de demà contra el Manzanares, corresponent als quarts de final de la competició. El Palma, que no arriba en un bon moment a la cita, s'enfrontarà a un rival dur que ara mateix és el quart classificat de la Lliga. Precisament, Denis Cavalcanti, porter del Palma Futsal, ha parlat del rival de demà, el Manzanares.
Sí, sí, un rival que està en tercer col·locat de la Liga. La tercera vez que vamos a enfrentarlo en esta temporada y creo que será un juego muy duro, un partido muy duro que también, que para ellos también, que están esperando un gran partido, pero estamos listos.
El Palma tornarà a gaudir d'una bona oportunitat per aconseguir el que seria el primer títol nacional del club, però justament arribarà a la Copa d'Espanya després de sumar 3 derrotes consecutives.
Vamos a competir al máximo, disfrutar y intentar buscar el primer título de Palma. Una temporada muy, muy completa para nosotros, pero tenemos un plantel muy, muy grande y buenos jugadores para poder llegar y competir al máximo. Tenemos que cambiar el chip porque, como dice, una semana de Copa, una semana importante para nosotros. Trabajamos, tenemos más 2 días de trabajo para poder llegar a viernes y competir al máximo.
El partit de demà entre el Palma Futsal i el Manzanares el podreu seguir en directe per aquesta casa, per IB3 Ràdio, a partir de les 6 del capvespre. I en futbol, el Mallorca farà avui matí el penúltim entrenament de la setmana en vista del partit de dissabte contra l'Elx. Els de Martín de Michelis, que arriben després de guanyar l'Espanyol, cercaran sumar 3 punts més contra un rival directe. El conjunt il·licità marca el descens amb 26 punts i en cas de que el Mallorca guanyés dissabte es situaria 5 punts per damunt de la zona de descens. És el jugador del Mallorca, Javi Llebrés.
La idea d'allò que ha implantat el míster, crec que s'estan fent les coses molt bé, l'equip genera, és molt sòlid defensivament i crec que bueno, hem de seguir amb aquesta línia. Bueno, pues ara entrem a dins la fase més important de la temporada, de 3 partits, i anem a jugar contra un equip que al final és de la nostra lliga, és un rival directe i sabem que si li guanyem pues podem pegar un cop damunt la taula la classificació.
I el futbolista del Mallorca, Javi Llebrés, ha valorat així l'arribada de Martín de Michelis a la banqueta vermella.
Ens ha donat un altre aire. Al final, entre de nou, tots sabem com funciona, no? Sempre els canvis pues, mai saps com sortiran, però en aquest cas ha sortit superbé i bueno, al final ha hagut un canvi de mentalitat sobretot de l'equip, al final tot és positivisme i al final si els resultats compta i tant és el company, pues, molt millor.
I d'altra banda, Cristian Bragarnik, màxim accionista de l'Elx, és conscient que només en resten 10 jornades per acabar la temporada i diu que l'objectiu d'aconseguir la permanència passa en bona part per guanyar el Mallorca.
Son 10, en las cuales tenemos que conseguir 14-15 puntos y bienvenido por ser un rival directo que sea esta. Entonces ahí es donde creo que tenemos que estar juntos, confiados, para volver a lograr ese objetivo.
Per aquest importantíssim partit de dissabte, el tècnic del Mallorca, Martín de Michelis, té les baixes per sanció de Jan Virgili i Mójica. També en futbol, el Barça de Patrick Guijarro i Catacoll jugarà el mes de maig la gran final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid. El conjunt català va guanyar a nit per 4-1 al Badalona. La final de la competició es disputarà el dia 16 de maig a Gran Canària. I a la Champions, el Barça i l'Atlètic de Madrid s'han classificat per jugar als quarts de final. El Barça va guanyar ahir per 7-2 al Newcastle en una gran segona part del conjunt català, on va marcar 5 gols. És el jugador del Barça, Marc Bernal.
S'apretaven bé, són un bon equip a home a home i jo crec que a la segona part hem controlat millor això, hem sabut tenir més la pilota i dominar aquests espais que potser faltaven i al final hem pogut guanyar bé el partit. No, la veritat que molt content per l'ambient d'avui, per tota l'afició, tota la gent que ha vingut a l'estadi i també pel resultat.
I l'Atlètic de Madrid va caure per 3-2 contra el Tottenham, però va fer bo el 5-2 aconseguit en el partit d'anada al Metropolitano. El tècnic de l'equip madrileny és el Cholo Simeone.
És un moment per estar contento com club, com equip, com con la alegria que nostra gent tomarà este paso a quarto de finales. Creo que los hechos y los números hablan por sí solos. Nosotros tenemos que seguir dando la mayor energía que tenemos, dar la mayor calidad para poder seguir evolucionando y reinventándonos año tras año.
I pel que fa al quart de final, el Madrid s'enfrontarà al Bayern i el Barça jugarà contra l'Atlètic de Madrid. Els partits d'anada d'aquesta eliminatòria de quarts es disputaran el dia 7 i 8 d'abril.
Gràcies, Miqui. Són ara les 7:40 minuts. Fem una pausa.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
Dissabte, a les 12, torna el millor futbol a Ivetres Ràdio.
Bon dia, benvinguts a Esportres en Joc.
Segueix amb Esportres en Joc del Martínez Valero, l'Elx Reial Mallorca.
Hay que entender que es una especie de final, un rival directo.
L'emoció del partit en l'opinió dels millors comentaristes i la secció més entretingudes a la prèvia de l'Elx Mallorca. Futbol de primera a Ivetres Ràdio i al YouTube d'Esports Ivetres.
Passen 41 minuts de les 7 del matí. Vos parla ara dels antics cinemes Metropolitan de Palma, que es convertiran en un edifici multiservei de 9 plantes. El guanyador del concurs ha estat l'avantprojecte arquitectònic de Joan Fortuny i de Martí Sanz, i l'objectiu de l'Ajuntament és que el projecte es pugui licitar l'any que ve i que estigui acabat d'aquí un any i mig.
Situat al barri de Pere Grau, l'edifici combinarà formigó i fusta i tindrà 3 plantes subterrànies i 6 en alçada, comptant la coberta. Als baixos hi haurà aparcaments i magatzems, a la planta baixa i el primer i segon pis, la nova comissaria de policia, la unitat bàsica de salut, l'escoleta, una oficina d'atenció ciutadana, un centre de dia i una sala de conferències. Les plantes 4 i 5 seran per a sales multifuncionals, per al casal de barri i per a la biblioteca. Jaime Martínez, des del Valle de Palma.
Tornem a recuperar un espai abandonat durant molts anys i el transformem pels ciutadans de Palma, per tots els ciutadans del barri de Pere Grau, i per tant, posar en un espai abandonat, un edifici abandonat, durant 15 anys en el servei del barri i de tots els veïnats. Això és una manera de reforçar la vida comunitària, és una manera de millorar els serveis públics.
Martínez també ha explicat que el nou edifici haurà de tenir espais per recordar els antics cinemes Metropolitan i la inversió total serà de 14,3 milions d'euros.
I per conèixer com reben a la barriada la rehabilitació dels antics cinemes Metropolitan després d'anys d'abandonament, i anem en directe, allà hi ha la nostra companya Caterina Bany. Caterina, bon dia.
Bon dia, aquí justament al carrer Gabriel Llebrés, amb la façana d'aquest símbol, ho diríem així, de les sales antigues de cinema de Palma, encara en qualque vestigi important, per exemple, els 5 grans panells en aquest moment que un temps serviren, de fet, per anunciar la cartellera que estava de moda. Aleshores, heu de pensar que el Metropolitan va tancar definitivament l'any 2011, era pel mes de setembre, després de 15 anys, per tant, de tancament i de degradació, i que l'Ajuntament de recentment. Avui s'obre, ho diríem així, una nova etapa. Ja m'acompanya per parlar-ne en Nail Falo, que es porta veu i plataforma cívica. Flipau amb Pere Garau, bon dia.
Hola, bon dia, com va?
El primer que vos volia demanar, Escarbera, que els veïnats en el seu moment de Pere Garau vau rebre amb satisfacció que l'Ajuntament comprés aquest edifici, però què em podeu dir del projecte que ahir mateix se va presentar?
El proyecto nosotros no lo valoramos. De hecho, hemos participado en el jurado de este proyecto, el concurso de ideas, y para nosotros lo fundamental es la funcionalidad, ¿vale? Y que incorpore la posibilidad de sumar al proyecto el centro público Sagrada Familia que está detrás, con lo cual multiplicaríamos por dos lo que es la edificabilidad, y para nosotros es fundamental. Y por otro lado, la situación del centro de salud. Para nosotros es inadmisible que se plantee aquí una unidad básica de salud, y lo que hemos planteado desde hace años es que tiene que ser un centro de salud 24 horas.
Un centre de salut, per tant, aquesta és la reivindicació, 24 hores, ho escoltam, un punt d'atenció continuada, vaja. L'edifici, en qualsevol cas, tindrà una superfície de més de 4.650 metres quadrats construïts sobre ressant, en aquest cas. Què penseu que aportarà, en qualsevol cas, en aquesta barriada molt multicultural, molt en procés de transformació constant?
Bueno, tengamos en cuenta que esta barriada tiene más de 32.000 habitantes, no tiene centro cívico, no tiene escoleta, tiene deficiencias de parking sensibles, tiene un centro de salud que tiene muchos problemas. Esta barriada está en mantillas, en temas de equipamientos públicos. A partir de aquí, este es un proyecto que llevamos trabajando desde la fundación de Flipau en Pergarau en 2014. Es una reivindicación vecinal que este equipo de gobierno lo ha tomado, ¿vale? Se compró, que fue una buena noticia. Ha sido una buena noticia que se ha acelerado el concurso de ideas, y es muy buena noticia que se acelere mucho más para poder disponer lo antes posible de este centro de multiservicios en Pergarau, que sume el Sagrada Família i que tenga un PAC 24 hores.
Reivindicacions que dèiem ara mateix. Em crida especialment l'atenció que l'activitat principal serà, de fet, el pati exterior de l'escola, que segons hem pogut saber d'aquesta presentació del projecte. I quan aquesta, de fet, no estigui en funcionament, es podrà obrir a la barriada i convertir-se, per tant, en un refugi climàtic urbà. Hi pot donar més oxigen aquí?
Bueno, se necesitan refugios climáticos en Pere Garau. Es una reivindicación tanto de la Asociación Pere Garau Saludable como Flipau en Pere Garau, que se requiere más arbolado en el barrio, y además los solares libres que hace más de 15 años que están abandonados, que se puedan plantear refugios climáticos, y no solo eso, sino que el gobierno de las Illes Balears está en ello.
D'acord, importància, per tant, d'aquests refugis climàtics, ara que venen aquestes calorades i sobretot s'incrementen durant els mesos d'estiu. Moltes gràcies, Nael Falo, que hem de recordar, es portaveu i plataforma cívica, Flipau amb Pere Garau. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Per tant, companys, aquesta és la situació ara mateix amb aquests vestigis del Metropolitan. L'objectiu de l'Ajuntament és que el projecte es pugui licitar ja l'any que ve i que estigui totalment acabat d'aquí un any i mig.
Gràcies, Caterina Bany, en directe des de l'exterior del que eren els cinemes Metropolitan a Palma, la barriada de Pere Grau. I continuem encara parlant d'infraestructures. Menorca's Mercadal estrenarà escola el pròxim curs. És una demanda històrica. El centre actual fa anys que ha quedat petit i les obres acabaran com a tard a finals del mes de juny, i tots els alumnes s'hi traslladaran ja al setembre. Cristina Tomàs.
L'estructura ja està finalitzada i ara es fan els darrers acabats, paviments, instal·lacions i fusteria. Unes obres, però, que acumulen retras i s'haurien d'haver acabat aquest mes de març. Sentim Antoni Vera, conseller d'Educació.
Les pluges de l'any passat i d'enguany ha fet que hi hagués un poquet de retard, però bé, nosaltres fem feina en l'objectiu que el pròxim curs, al setembre, tots els lots de Mercadal puguin anar ja en el nou centre.
Finals de juny, aquesta és la data prevista per tenir enllestida la nova escola d'Es Mercadal, un centre molt esperat. L'actual Mare de Déu del Toro fa anys que ha quedat petit i funciona amb aules prefabricades i espais improvisats. Sentim Silvana Coll, directora del nou centre.
L'espai en aquella escola és molt, 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 molt petit i no tenim espais per moltes aules ni per molt de... De fet, tenim dues prefabricades, tenim dues aules externes en el centre, tenim l'aula de psico que també està externa, emprant un pati de la plaça de l'Ajuntament i molt complicat organitzar segons quines metodologies en aquell edifici.
Amb el nou centre, aquests problemes desapareixeran. Sa Fontassa serà una escola de doble línia, amb més espai i noves instal·lacions com aula de música, sala de mestres, menjador o pista esportiva.
I encara parlant dels menors de 18 anys, a Eivissa i a Formentera podran utilitzar gratuïtament l'autobús de les dues illes. És un dels acords pactats aquest dimecres durant la reunió entre els presidents d'Eivissa i de Formentera, que també han fet front comú per fer una crida urgent al govern central perquè prengui mesures en la gestió de l'arribada de menors a les Pitiuses. Esther de Miguel.
A banda de la gratuïtat en el transport públic pels menors, també s'ha avançat respecte als sistemes de limitació a l'entrada de vehicles. Així, aquest estiu, els que arribin de Formentera per romandre fins a dos dies a Eivissa no formaran part de la quota de 120 vehicles al dia permesos. Sentim el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí.
Amb la qual podran venir sense cap tipus de restricció a l'illa d'Eivissa i fer les gestions, amb la qual evitarem haver de que s'hagin de connectar a la plataforma, demanar cupo, etc., sinó facilitar-me, en aquest cas, tots els tràmits administratius.
Una mesura que Eivissa espera que Formentera comenci a aplicar a la inversa en els propers dos anys. D'altra banda, ambdós presidents demanen que el govern central s'impliqui i posi solució a l'arribada de menors a les illes. Sentim de nou Marí i després el president del Consell de Formentera, Òscar Portes.
La solució passa per posar controls en origen. I això només ho pot fer el govern d'Espanya. I això és el que reclamam. Ja hi ha hagut alguns incidents i ens temem que si això no es frena, doncs hi pot haver situacions més complexes.
Evidentment que demanam finançament, un finançament que Formentera no té, que Eivissa també ho passa malament.
Els presidents constaten la saturació dels serveis de menors. El 70% dels tutelats a les Pitiuses són menors no acompanyats.
I 9 de cada 10 plantes de posidònia que l'IMEDE ha plantat a la badia de Pollença han sobreviscut. Són els resultats d'un projecte innovador que han presentat els investigadors d'aquest institut marítim. Assenyalen que el mètode utilitzat ha tingut èxit, tot i que apunten que la planta creix de manera lenta. El programa s'ha desenvolupat a la zona del port, on les praderies estan degradades. A més, l'impacte de l'alta temperatura de la mà també és un dels reptes que ha d'afrontar aquest pla, Carme Moreno.
L'investigador de l'IMEDEA, Jorge Terrados, ha explicat que a Europa s'han duit a terme projectes similars, però d'una menor envergadura a França i a Itàlia. En el cas de l'abadia de Pollença, bussejadors professionals varen començar a plantar posidònia el març de 2018 i fins al 2020 es varen dur a terme diferents plantacions. En total es plantaren 12.800 fragments a través d'una tècnica innovadora. El monitoratge ha permès detectar uns resultats exitosos. És Jorge Terrados.
Nuestros fragmentos están yendo lentamente, pero ahí están. Y luego aquí he resumido algunos resultados de otras plantaciones que se han hecho en Italia y en Francia y que se han monitorizado tiempos mayores y que encuentran aumentos de densidad de doble, se ha duplicado, triplicado, cinco veces, pero se necesitan escalas de tiempo más largas. Entonces nosotros somos optimistas, confiamos en que nuestra plantación dentro de las próximas décadas siga progresando y siga creciendo.
Aquesta metodologia ja s'ha extrapolat a altres indrets de la Mediterrània, com l'abadia de Fornells o Cala Blanca, Menorca. Entre les dificultats trobades durant el procés destaca la lentitud per l'obtenció de permisos. A més, la investigadora de l'IMEDEA, Inés Castejón, detalla que en un primer moment el projecte es va rebre en reticències.
A pesar de que en cada reunió i en cada presentació decíamos que la restauració no suplanta la conservació, que la conservació és la primera medida en totes les reunions. Siempre había un planteamiento de recepción del proyecto suspicaz, digamos, desconfiado. Esto ha ido cambiando a medida que la legislación también ha ido cambiando y se ha ido potenciando la restauración.
El projecte ha estat finançat al 100% per Redeia i ha tingut un cost d'un milió d'euros.
I la construcció de la dessalinitzadora de Ciutadella ara fa 15 anys va comportar una de les destruccions més grans de la praderia de Posidònia a Menorca. Per mirar de reparar l'impacte, un equip de científics s'ha dedicat els darrers mesos a replantar aquesta planta marina protegida a l'àrea afectada. El projecte ha conclòs amb un cost de 80.000 euros. Irene Estaún és la coordinadora del projecte Artemis a Menorca.
Per tenir una praderia en bones condicions com la que tenim a moltes zones de Menorca, han passat segles, segles d'evolució i de no impacte damunt la Posidònia. Per això sempre deim que a l'hora de restaurar el principal objectiu que hem de tenir és no malmetre.
El Ministeri de Transició Ecològica acaba d'aprovar el Reial Decret de la Posidònia, un text que incrementa la vigilància d'obres de depuradores, de dessalinitzadores o d'infraestructures subaquàtiques. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, defensarà avui a Brussel·les el no a la guerra. Ho farà en el primer Consell Europeu, que se celebra des que va esclatar el conflicte a l'Orient Mitjà i l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, l'acusàs d'utilitzar aquesta qüestió com a cortina de fum per tapar les derrotes electorals del Partit Socialista Castella i Lleó a l'Aragó i Extremadura.
El socialista, però, l'insta a desmarcar-se del president dels Estats Units, Donald Trump, i dona suport al pla de resposta de l'executiu estatal. Són declaracions de Feijóo i Sánchez en la sessió de control del govern d'ahir al Congrés.
No se le ocurra traer las medidas en un decreto ómnibus, como hizo con las pensiones. Por una vez, haga lo correcto y copie las medidas que hace dos semanas ha presentado el Partido Popular.
Y ustedes ya están poniéndose la venda antes de la herida. Ya nos está diciendo que va a votar en contra del Real Decreto Ley para proteger a la gente, como hicieron durante la pandemia, como han hecho durante la guerra comercial.
Parlen del paquet d'ajudes que ha de presentar demà el govern espanyol i que ja ha ocasionat friccions entre Sumar i PSOE per la possibilitat d'incloure-hi mesures relacionades amb l'habitatge. El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, de Sumar, insisteix en que s'hi han d'afegir.
Nosotros llevamos meses peleando porque haya una prórroga de los contratos de alquiler. Es una medida de sentido común para proteger al 20% de españoles y españolas que viven de alquiler y que no pueden afrontar una subida del 40, el 50, el 60%. No entendemos la resistencia.
El PSOE, però, no ho veu clar perquè vol garantir el màxim suport al Congrés. És la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
No vamos a tener un decreto ley para que otros grupos lo rechacen. Eso es lógico. Podríamos tener aspiración a ir mucho más allá, però tenemos que ser conscientes del arco parlamentario.
Unes mesures que es prenen precisament quan el preu del petroli s'ha tornat a disparar a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. El barril de Brent ha pujat prop d'un 4% i se situa en $112, un encariment que respon als atacs perpetrats contra les infraestructures energètiques en el marc del conflicte bèl·lic. El repunt s'ha donat després que Israel i els Estats Units hagin llançat una ofensiva contra el major camp de gas del món, el jaciment de South Pars.
Davant aquest escenari, el portaveu de les Forces Armades de l'Iran es pronuncia així. Avisar els responsables de represàlies i just aquesta matinada ha contestat amb més ofensives contra instal·lacions energètiques als Emirats Àrabs i a l'Aràbia Saudita. També s'han declarat tres incendis a plantes d'aquesta classe a Qatar. Per la seva banda, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha escrit a la xarxa social Truth que no sabia que Israel atacaria el jaciment de Pars i ho justifica dient que aquest país estava enfurismat per l'ocorregut a l'Orient Mitjà. Tot quan Tel Aviv ha informat que ja ha començat a atacar per primera vegada objectius al nord de l'Iran i també que ha matat el ministre d'Intel·ligència iranià Golmareza Soleimani.
I tot i aquest nou cop als ayatolars, els Estats Units asseguren que el règim iranià està intacte però debilitat i auguren tensions internes per a la crisi econòmica.
El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha garantit que el president Trump no involucrarà el país en una guerra inacabable a l'Iran.
And I guarantee the President of the United States is not interested in getting us
I assegura que al republicà no li interessa ficar-los en aquests camins sense sortida a llarg termini. A més, Vance ha insistit que la guerra és per evitar que l'Iran tingui l'arma nuclear.
I encara un apunt més relacionat amb la situació internacional, el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, ha anunciat una inversió de 1.000 milions d'euros per augmentar la producció de drons i de radars de manera conjunta amb Ucraïna. L'anunci l'ha fet aquest dimecres en el marc de la quarta visita del president ucraïnès Volodymyr Zelensky a Espanya.
Y eso, bueno, pues si demuestra algo es la voluntad que tiene también la sociedad española y el gobierno de España de no olvidar lo que está pasando en Ucrania, de apoyar a Ucrania con todos los medios y sobre todo de construir un futuro común con Ucrania.
Els dos mandataris han firmat acords en matèria de defensa i el president ucraïnès precisament ha reclamat que Ucraïna no quedi en l'oblit. Són ara les 7:58, anem amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Avui parlem de la quarta edició del Tribufest, que tindrà com a un dels plats forts aquests que escoltam de fons, el Sidoní. Les artèries del cor amb a més de 100. El festival familiar es fa a la nit pensant en els més petits, en l'educació musical i per passar-ho bé sense renunciar a estar plegats. Seran dues jornades els dies 29 i 30 de maig al Parc Municipal de Sa Torre. És la quarta vegada que es fa aquest festival, però és la primera que es faran dues jornades diferents.
El recinte ocupa 14.000 metres quadrats i té un aforament màxim de 6.000 persones amb una previsió d'assistència total els dos dies d'uns 9.000. La primera edició va vendre 4.000 entrades. L'any passat ja eren més de 7.000, però parlant de novetats, una serà l'estrena en concert del nou disc en català del grup Sidoní, que explicava el seu bateria Axel Pi. Mai havien fet un concert pensat per a la família.
La nostra relació amb Lleida Mallorca jo crec que és preciosa. L'any 2000 estàvem tocant ja al Casino Reial i des d'aleshores no hem parat de visitar aquesta lleida increïble, però mai havíem fet un concert que estigués enfocat o pensat per les famílies, perquè els nens i nenes també puguin gaudir de la música pop i, en aquest cas, de la música de Sidoní.
Però també hi haurà tallers, tres escenaris, Aigua de Franc, més ombres, ONGs que mostraran la seva obra social i, com a cosa nova, la UIB amb un estand per acostar la ciència als més petits.
I la Zelda som com una novel·la, melodrama de piscina i el cor.